Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Obrim la tercera hora quan passen 6 minuts de les 11. Us proposem deixar enrere una mica el brugit diari, la rutina, la quotidianitat i fer aquest petit parèntesi amb nosaltres, un petit parèntesi radiofònic en el qual el professor de filosofia Pere Martí ens proposa feinejar una mica amb la filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Avui partim d'un concepte que m'has deixat anar i m'ha descol·locat una mica, que és la síndrome de l'impostor. No n'havia sentit a parlar mai.
Bé, és que en la ciència de la psicologia hi ha un catàleg molt ampli de situacions que han anat sent protocolitzades, etiquetades, i darrerament aquesta doncs, ha estat una d'elles. Aquesta síndrome va aparèixer oficialment degut a la tasca de dues psicòlogues clíniques nord-americanes de l'any 78, i van ser les primeres en posar nom a un fenomen que consisteix en, també anomenat síndrome del frau, etc. Consisteix en ser capaç d'assumir com a merescuts els assoliments, sobretot a nivell intel·lectual o professional, i estar permanentment patint una por de no ser descobert com algú que en realitat està cometent un frau, no? Aquesta és una síndrome que inicialment es va diagnosticar, es va reconèixer especialment amb les dones que tenien una important projecció pública o professional, però a poc a poc es va anar veient que es podia també estendre a altres franges d'edat, de població, etc. Per tant, que és una síndrome que pot aparèixer en qualsevol circumstància, en qualsevol moment. Especialment en aquests casos, en què està la persona d'algú molt en joc davant de la seva projecció pública, no? I especialment quan aquesta projecció doncs, té un cert èxit, un alt nivell de reconeixement i, per tant, també de responsabilitat.
Aquesta sensació de frau, d'impostor, és això, és una síndrome, una sensació, no real.
Bé,
és un frau la persona que pateix aquesta síndrome.
Clar, a partir d'aquí això pot ser un punt de partida que ens porti a reflexionar, a veure fins a quin punt, quin paper juga l'estafa i la impostura en la nostra vida en general. No només en aquest cas en què s'ha, diguem-ne, certificat
científicament
que és una situació patològica, no?
Sí, sí.
I podem fins i tot parlar de que això de la impostura i l'estafa pot arribar a ser un element constitutiu de la nostra personalitat individual i social, fins al punt que després pot acabar cristal·litzant amb aquesta, diguem-ne, malaltia o situació patològica. Impostors i estafadors
sempre n'hi ha hagut, no?
Sempre n'hi ha, des del joc de la boleta, on està la boleta,
sí,
fins a aquest cas tan conegut fa poc temps, del gigoló, que s'aprofitava ensarronant a les seves parelles per escurar-les econòmicament i que, bé, va passat bastants anys vivint literalment, això es pot dir literalment, del cuento, fins que sembla que ara finalment pot ser que acabi sent condemnat penalment per això, però és un cas d'aquests més vistosos,
flagrant,
no?
Sí, sí.
De com l'impostor pot aprofitar-se d'aquest engany. De fet, la impostura i l'estafa ens envolten constantment en la publicitat, en el màrqueting polític. Tots sabem quan surt un polític a dir no, aquesta és una línia vermella que mai no passaré, no, etc. Sempre té les mans darrere creuant els dits i en tant que vol dir no la travessaré mai fins que no sigui necessari. Un autor com el nostre estimat Orwell, tan profètic, en la seva obra ja reflectia aquest cinisme també quan en el Ministeri de la Guerra l'anomenava Ministeri de la Pau, el Ministeri de la Manipulació Històrica, Ministeri de la Veritat, el Ministeri de la Policia i la Repressió, el Ministeri de l'Amor. Dic això, com deies, no és res que sigui aliè a la nostra societat. Com dèiem quan fa uns dies parlàvem de la mentida, si ho recordes, la impostura i l'estafa sembla que estan molt imbricats en tot el que és la nostra convivència social, i per això quan algú fa alguna apel·lació així una mica extemporània a la sinceritat o a la honradesa, això ens fa una mica de pudor de socarrim.
Ens desperta algú un somriure cínic, oi?
Sí, i quan algú ens diu ara et seré sincer, ui, i ens posem en guàrdia, no? Diu, fins llavors que és que m'has estat enredant, no? Però tot això d'on prové? També en algun altre moment hem parlat de que dins de lo que són els grups socials hi ha elements de molts tipus, hi ha elements de convivència, però també de confrontació i competència. Els altres, aquests amb qui convivim, són també els nostres rivals i els nostres enemics. I davant seu hem d'amagar algunes coses. Les nostres possessions, les amaguem, no? Els nostres plans i les nostres intencions, les nostres febleses, si volem sortir-hi guanyant i aconseguir allò que tots cerquem, que són els béns materials, però també la seguretat, la protecció, el reconeixement, l'estimació. Per això és tan important la imatge que projectem. Per nosaltres és tan important la imatge que projectem envers els altres. I en aquest sentit és molt interessant fixar-nos en l'etimologia d'un terme que és el que més freqüentment fem servir per definir-nos en allò més essencial, que és el terme persona. Som persones, els drets de les persones. Cal que ens siguem tractats com a persones, que és d'on deriva també personalitat, que és el que ens defineix individualment. I quin és l'origen etimològic? Persona, en aquest sentit, és un terme que s'ha mantingut idèntic del llatí. Persona, persona, és exactament igual, però no és d'origen estrictament llatí, sinó que persona prové d'un terme grec que és prosopon. I prosopon és el terme que es referia a la màscara que els actors grecs portaven en el teatre. Així com avui dia els actors surten caracteritzats amb tota una sèrie d'elements, diguem-ne, corporals, etc., en aquella època simplement es posaven la màscara, i la màscara era el personatge. Per tant, ja tenim una primera relació. Persona és màscara. Per tant, sembla ser que tots, en el fons, sempre portem una màscara. Ens arrecerem darrere d'una màscara més o menys impenetrable, no? A vegades és més porosa, a vegades més impenetrable, que ens amaga dels altres i dels perills exteriors, i que això té com a conseqüència, doncs, després alguns comentaris del tipus és que no saben realment com sóc. És clar, només ofereixo aquesta, o realment no coneixen el meu interior, un tema que algun dia potser podem abordar, quin és el nostre interior, on està aquest interior, no? Aquest ocultament a vegades és tan extrem i tan eficaç que fins i tot ens acabem ocultant a nosaltres mateixos, i per això també és un tòpic en les obres de ficció sentir o llegir la frase "estic intentant trobar-me a mi mateix", perquè ja m'he perdut darrere de les màscares i
del personatge, no?
I a vegades fem coses extraordinàries per crear les condicions per poder-nos trobar a nosaltres mateixos. Un cas molt freqüent, perquè bé, una època va estar bastant de moda, encara ho és anar a fer el Camí de Sant Jaume.
Sí.
I especialment si un hi va sol, doncs el més normal és quan torni d'aquesta experiència, ui, allà això m'ha ajudat molt a trobar-me a mi mateix. Bé,
m'ha canviat, també diuen molts.
M'ha canviat molt.
Això, aquesta experiència m'ha canviat.
Però bé, tornem al tema de la impostura, com a tal. Tots som plenament conscients de que ens movem per la societat amb una màscara, o, per ser més precisos, amb un ventall de màscares, que ens anem posant o traient en funció del context en què ens trobem, i que, clar, cap d'elles no coincideix amb allò que realment som. Però això passa com a l'actor que es prepara per sortir a escena, no? És a dir, està allà les bambolines, relaxant-se, relaxant el rostre, per, pum, en el moment que surt, adoptar una expressió postissa, posar-se la màscara perquè pugui transmetre al públic una altra cosa de la que realment és. Tenim una professió que es defineix precisament per la impostura. L'actor és un impostor professional amb el qual tots, diguem-ne, reconeixem.
Però és una convenció que tots entenem.
Però és evident que aquí hi ha un com seria el cas del polític que va entrar en un míting. Està preparant-se, fent gàrgares d'això, i llavors quan surt, automàticament la seva expressió es transfigura, rialla de banda a banda, un trepitjar ferm. Tots sabem quins problemes tenia el senyor Biden quan arribava als mítings, que havia de fer veure que era molt segur i corria massa, i a vegades fins i tot s'ensopegava, to enèrgica. Com un actor, tots cada dia tenim aquest joc de màscares que ens traiem i posem oportunament. El problema és quan tenim la sensació que aquesta màscara no ens acaba d'encaixar. I llavors estem permanentment patint per si se'ns veurà el truc, no? Si se'ns trencarà la goma i ens caurà l'antifàs, o ens quedarà penjant el bigoti aquest postís que, de Dalí, que portàvem, no? Arribats aquí, podem fer una petita excursió per un dels nostres referents més importants, tot i que darrerament doncs, ja no és tan, com ho diria, no està tan intel·lectualment, doncs se l'ha deixat una mica de banda, però que continua tenint una influència decisiva en la manera com nosaltres ens coneixem a nosaltres mateixos, que és el senyor Freud. Les seves teories, evidentment, han estat criticades per moltes raons, bàsicament des del punt de vista de la personalitat, perquè ens proporciona una explicació basada en el caràcter patològic. Ell era un patòleg clínic i a partir de la seva experiència de les patologies que ell havia analitzat i tractat, doncs va construir una teoria de la personalitat. Tots som neuròtics, segons Freud. Una neurosi que és el resultat d'una repressió bàsica, fonamental, de les pulsions instintives primàries d'hostilitat vers el pare i desig vers la mare. Aquestes pulsions es reprimeixen i això, evidentment, produeix després tota la vida aquests elements, diguem-ne, de distorsió de la conducta que anomenem la neurosi. Però, més enllà d'això, el que compta és com la nostra personalitat, segons Freud, es construeix a partir d'aquesta repressió. En el moment en què nosaltres reprimim els impulsos d'hostilitat vers el pare, això ho aconseguim identificant-nos amb ell. I en aquesta identificació amb el pare s'incorporen dos elements claus que constitueixen el superjo, no? Aquest guardià que portem tots a dins. Un és el que se cita més habitualment, que és la consciència moral. Allò que tradicionalment se'n deia la veu de la consciència, i que s'acostumava fins i tot a representar així iconogràficament per l'angelet i el dimoni, que el dimoni està dient constantment satisfés el teu desig, manifesta lliurement la teva pulsió, i l'angelet ens diu no ho facis, que això no està bé i seràs castigat. És la consciència moral. A través de la consciència moral nosaltres interioritzem els valors imperants en una societat determinada a través d'aquesta identificació amb el pare. Però hi ha un altre element en el superjo que no és tan freqüentment citat i que és el ideal del jo. També en aquest moment s'estableix un ideal del jo, és a dir, un model ideal al que nosaltres ens hem de poder assemblar per mereixer el reconeixement del pare, que és, com dir, el reconeixement de la societat. I aquest ideal del jo juga un paper essencial en el desenvolupament de la personalitat, perquè es converteix en el motor que ens impulsa cap a la nostra conducta. D'una banda tenim les pulsions inconscients, amb tot el trasbals que això suposa, que és un dels temes centrals de la teoria freudiana, però de l'altra tenim aquest model ideal. La consciència moral ens coarta, però l'ideal del jo ens coarta a la vegada que ens impulsa.
I això que és com una balança.
I el problema és que aquest ideal del jo l'incorpores en una època en què ets molt, molt petit. Freud diu que això passa als 5 anys, aproximadament. I, per tant, allò que tu interioritzes és un model extraordinàriament poderós. Pràcticament els pares, el pare en aquesta edat és com un déu. I, per tant, la imatge que tu introdueixes és una imatge que segurament mai podràs arribar a assolir. I aquest és un dels trets fonamentals d'aquest ideal del jo, que hi ha un decalatge insalvable entre tot allò que tu pots fer i arribar a aconseguir i allò que representa que tu et marques com a meta o model per poder ser realment reconegut i acceptat. Aquest decalatge té avantatges i té inconvenients. L'avantatge de l'amicitat, és el que ens mou constantment a mirar de fer-ho millor, de ser més bo, de ser el primer, i això fa que estiguem en una incessant activitat, i que aquesta activitat porti a tenir unes conseqüències extraordinàries des del punt de vista científic, tecnològic, artístic, també militar, no sempre positiu, però aquí tenim un element realment que és...
És un motor, no?
De productivitat. Però a la vegada, aquest decalatge té, conjuntament amb això, la inevitable angoixa i frustració d'estar sempre pensant com que és aquell ideal com l'horitzó, que la que t'hi acostes, sempre se't va allunyant, i per tant, mai podràs realment aconseguir. I per tant, que sempre t'has d'estar protegint per no quedar al descobert. I que realment se sàpiga que tu no estàs...
A l'alçada.
A l'alçada d'aquest ideal.
Això enllaça amb aquesta síndrome de l'impostor de Frau.
Exactament. I això doncs, ens fa també pensar que aquesta és una situació, diguem-ne, que és universalitzable, que aquest seria un cas en què aquest angoixa o aquesta frustració doncs es manifesta de manera més alterant la conducta normal, però que aquest és un fenomen que està incorporat, diguem-ne, amb la nostra estructura de personalitat. Som així. Llavors hi podríem trobar dos casos extrems o ordinaris. Un és l'impostor, podríem dir-ne, existencial. Aquell en el qual la màscara, com aquella pel·lícula, que ja es deia així, la màscara, de fa ja algun temps, se't queda absolutament incorporada i ja és indistingible de tu mateix. Aquests són els impostors, podríem dir, existencials, que no en ells el decalatge ja no existeix. Han incorporat el personatge fins a ser ells. I el cínic és el que sap que està interpretant el personatge, però n'hi ha que són capaços, per la raó que sigui, de saltar aquest espai i actuar com realment si fossin així.
Conscients o no? Hi ha un punt de consciència?
Sempre hi ha un punt de consciència, però en alguns casos és poca. Poden arribar a tenir-ho tan ocult que ells realment no en són conscients. Independentment de que la màscara s'ajusti més o menys a allò que correspon, i això no els va malament. En l'èxit social, molts d'aquests casos poden tirar endavant en molts terrenys. Una altra cosa és la qüestió personal. Jo recentment he vist una pel·lícula anomenada The Nest, que tematitza aquesta qüestió. Quines són les implicacions personals i de relació familiar que té el que és incapaç de donar-se de la màscara que porta. Després hi ha diguem-ne, l'impostor circumstancial, el que està és conscient de que està interpretant aquest personatge i que és el que després pot patir aquesta síndrome, perquè pugui estar permanentment dubtant com tots, però que el dubte el porti realment a l'angoixa o a una situació de paràlisi o de, a vegades, d'aïllament social, de fugir de la interacció social per evitar que el risc de la interacció el porti a ser descobert.
Impostor circumstancial som tots, no?
Tots.
Al capdavall.
Tots. Llavors, què hem de fer? Doncs, mira, podem ser benevolents amb els impostors circumstancials, perquè tots ho som, però implacables amb d'altres. En aquesta pel·lícula que mencionava, l'escena final és això, quan un li diu a l'altre, no, perdona, s'ha acabat. Prou màscara. Si vols continuar nosaltres, oblida't de la teva màscara. Aquí, això, clar, com sempre, és difícil d'establir un criteri
la ratlla,
únic,
no? La frontera.
Un equilibri, de dir, aprofitar aquesta benzina que ens proporciona aquesta idea del jo, sense que acabem gripant el motor. Tanta tensió que el motor llavors queda paralitzat i en lloc d'avançar el que acabem és immobilitzats. Al final també es tracta d'una qüestió d'autoconeixement, però no d'aquest autoconeixement de buscar el nostre interior, sinó de...
No del camí de Sant Jaume.
També, però vull dir que al final el que nosaltres som és el que nosaltres construïm, no hi ha un lloc on trobar-nos. En l'antiga mitologia grega hi havia la tradició del vel de Maia pels iniciats. El vel de Maia és el que ocultava la veritat. Els iniciats podien anar allà a l'Eusis i podien veure què hi havia darrere el vel. Què hi havia? No res. Què vol dir? Que l'ideal, al final, el construïm nosaltres. I aquesta presa de consciència sí que és important. Allò que és l'ideal del jo no l'hem decidit, ens l'han incorporat des de fora en aquest procés d'integració social que suposa la socialització quan ets criatura, independentment del freudisme. Però et serveix molt bé les anàlisis de Freud per entendre-ho. Per tant, ja que l'ideal no és construït per nosaltres, no és decidit per nosaltres, sí que podem intervenir en reconstruir-lo, modificar-lo. I en això sí que l'autoconeixement hi pot jugar un paper important, perquè, per exemple, si l'ideal del jo és ara fer una marató, i jo doncs em deixo arrossegar per això, segurament m'estimbaré. Per tant, jo he de conèixer-me el suficient com perquè aquest ideal ja no sigui el que em permeti moure'm i avançar. He de reconstruir-lo i a partir d'aquí buscar aquella fórmula que em serveixi per això, per mantenir l'estímul sense quedar-me estrabat, sense, o perjudicar-me a mi mateix. És fàcil.
Equilibri difícil, eh?
Equilibri difícil. Per això és important, de tant en tant, parar una estona, mirar-se, mirar els altres, agafar les màscares, veure quines has fet servir i tal, i si convé, doncs pintar-les d'una altra manera,
adaptar-les.
I que al final, segurament, darrere de les màscares no hi ha una altra cosa.
Com el vel.
Com el vel. És a dir, no, és que jo sóc realment així. Jo recordo quan feia classe amb alguns alumnes, deia, no, és que amb el meu interior, no sé què, diu, en el teu interior, si mires, trobaràs el fetge, el cor, però
poca cosa més.
No hi trobaràs això que busques.
Ens has deixat planxats ara amb aquest final contundent.
Perquè interior i exterior són el mateix.
Pere Martí, moltes gràcies per aquest feinejant molt profitós avui. Que passis bones vacances de Nadal, ens retrobem al gener.
I espero que sí, i espero que serament sigui profitós.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Són 11:45, us deixem amb el darrer flash, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i seguim.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. L'escola Bressol al Pàmpol de Sant Pere Molanta fomenta el respecte per la diversitat. L'escola Bressol al Pàmpol, gestionada per Cavall de Cartró, posa de manifest el seu ferm compromís amb la inclusió i el respecte per la diversitat, posant en marxa la iniciativa Diversicuentea en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Diversicuentea és una iniciativa lúdic i educativa de sensibilització basada en contacontes i elaborada per Integra CE, Centre Especial d'Ocupació, que genera oportunitats laborals per persones amb diversitat funcional. L'obra seleccionada per aquesta activitat, el conte de l'Elmer, ha endinsat els infants en la història d'un elefant especial amb pell de colors diversos, groc, taronja i vermell, entre d'altres. Després d'experimentar en la seva pròpia persona el que significa l'exclusió social, el protagonista perd la confiança en si mateix i decideix pintar-se de gris per rebre l'acceptació dels altres. És arran d'aquesta transformació que descobreix com els seus companys se l'estimen per qui és, deixant de banda les diferències físiques. Cineclub Vilafranca renova la seva junta. El passat 29 de novembre, Cineclub Vilafranca, entitat nascuda l'any 1968, va viure una jornada inèdita, ja que per primera vegada en la història de l'entitat es va presentar més d'una candidatura a l'elecció de la nova junta. Després de les votacions dels socis i sòcies, entre les dues candidatures que es van presentar, la guanyadora va ser Més Cineclub, encapçalada per Jaume Felipe, que es va convertir en el nou president de l'entitat. Entre els principals punts del programa de la nova junta es troben reforçar la projecció de cinema d'autor en versió original perquè sigui la columna vertebral de l'entitat, recuperar associats, enfortir la relació amb les entitats i institucions de la vila, tornar a formar part de projectes com el Mos Festival i treballar per assegurar la viabilitat econòmica de l'entitat. Arrenca la campanya Regala Gelida per les festes de Nadal. Sota el lema Regala Gelida, la iniciativa, que torna aquest any, vol promoure el comerç local i incentivar la compra a Gelida. Com la passada edició, la campanya es dirigeix directament als consumidors perquè apostin per fer les seves compres a Gelida, ajudant així el teixit comercial del municipi a estar ben viu i a seguir sent l'eix vertebrador del poble. Aquesta campanya torna a tenir dues grans accions. Per una banda, el Geli Ral, un val de compra per valor de 5 euros que s'està repartint a totes les cases de Gelida i que es podrà bescanviar amb una compra superior a 10 euros entre avui i el 5 de gener als comerços de Gelida. La segona acció que s'ha impulsat és el sorteig de la panera de Nadal valorada amb més de 2.000 euros que com a novetat aquest any es repartirà entre 3 persones guanyadores. I acabem explicant-vos que Sant Jaume dels Domenys tindrà de nou el seu pessebre vivent parlat. Està impulsat per l'agrupament Escolta els Xarel·los. Sant Jaume dels Domenys podrà gaudir de nou del seu pessebre vivent parlat. Després de l'obligada absència pel coronavirus l'any passat, aquest Nadal del 2021 es recupera aquesta tradició que impulsa l'agrupament Escolta els Xarel·los. La setena edició del pessebre vivent de Sant Jaume es farà al bosc de Campau el dissabte 18 i el diumenge 19 de desembre, aquest cap de setmana. Un cop més, els protagonistes són els infants i els joves de l'agrupament i de diferents pobles de la comarca. En aquesta edició hi haurà noves escenes, decorats renovats i nous participants. En total es faran 4 representacions cada dia, començant la primera a 6:15 de la tarda. Tenen una durada de 45 minuts i les entrades es poden comprar per internet o als punts de venda de Llorenç i Sant Jaume. També es poden adquirir presencialment al mateix lloc de la representació.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, i Domenys Ràdio.
Ara són gairebé 6 els minuts que passen de 11:45. Recte final d'aquest dilluns i ho farem cuidant-nos una mica amb el nostre especialista, el fisioterapeuta Adrià Solís. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Això és el Riquesa és Salut i avui ens proposes parlar de lligaments.
Sí, anem a parlar de patologies molt comunes a nivell dels lligaments, com és la distensió, que és més d'algun dels nostres oients segur que n'ha sentit a parlar, ja sigui per experiència pròpia o d'algun conegut proper. I el que farem és apropar tots aquests conceptes a la població, de manera que sigui fàcil d'entendre, com sempre intentem fer.
Parlem de distensió, és el mateix que esquins o són cosins germans?
No ben bé és el mateix, sí que és veritat que a vegades s'acaba englobant o s'acaben barrejant aquests conceptes, donat perquè solen ser atribuïbles a l'estructura com és el lligament, no? Primer de tot, hem d'entendre què és el lligament i quina és la seva funció. El lligament és una part de l'estructura de l'articulació, sí? L'articulació, sabem que tenim els ossos, n'hi ha dos que es mouen entre ells i conformen aquesta articulació, i que perquè funcioni, evidentment, hi ha d'haver la musculatura capaç de moure els ossos, hi ha d'haver una càpsula articular que recobreix les dues estructures òssies per tal de que hi hagi congruència, hi hagi, com ho podríem dir, que hi hagi el líquid, l'oli del cotxe, suficient i necessari, sí, perquè llisquin les dues superfícies òssies, i després, evidentment, perquè hi hagi una bona estructura, una bona compactació, tenim estructures com són els lligaments, no? El lligament és una estructura relativament semidura, sí? No ens l'hem d'imaginar com un múscul que és molt carnós, molt tou, però els lligaments tenen una facilitat que, en funció de la zona, poden ser una miqueta més flexibles, i d'altres que són d'una consistència i densitat dura, eh? D'on te van? Pues molt fàcil, van d'os a os, no hi ha més.
Uneixen
els ossos, normalment. El que busquen és el que hem dit, no? Aquesta compactació de l'articulació, sí? Si anem a buscar un lligament, per exemple, ens imaginem a la cama, a tot l'os del fèmur, que va des de la cadera fins al genoll, si busquem un lligament al mig, no trobarem cap lligament. Per què? Perquè només hi ha un os. Al mig només hi haurà aquest os, que és el fèmur. Ara, si anem als extrems, ja sigui el genoll o ja sigui la cadera, aquí començarem a trobar lligaments que uneixen aquest fèmur amb altres estructures òssies que continuen, ja siguin cap a baix, cap a la tíbia, cap al peroné, o cap a l'os de la pelvis, d'acord? O sigui, perquè ens imaginem, això passa amb totes les estructures del nostre cos. Quan és més comú sentir de parlar dels lligaments, no?
Et fas mal.
Quan ens fem mal, això per descomptat. I sempre, si ara parlem de lligaments, on ho atribuirem? Ho atribuirem, pues, ens ve al cap els turmells, com a número 1, els genolls, no? ara que han obert les pistes d'esquí i molta gent s'hi ha tirat en tromba i sembla que allà al mig de la neu no passi res, que tothom s'hi ha anat a fer cues a la carretera i a les pistes d'esquí, pues és molt comú, no? Els genolls d'esquiadors que se'l fan malbé i són lesions normalment bastant greus, no? També ens podria venir al cap els genolls, no? Altres estructures o altres zones del nostre cos potser no se senten a dir tant. Podríem parlar també de l'espatlla, una miqueta. Podríem parlar del canell, no? Aquesta estructura que molts sentiran com el túnel carpià. El túnel carpià és una estructura bastant lligamentosa, dura, amb la qual hi passen tendons i nervis i vasos sanguinis. Bueno, al final ens pot venir per diferents bandes, no? El concepte de lligament o de lesió de lligament. Llavors, quan parlem, no? Has dit, distensió és igual a esguins, ho atribuïm sobretot a lligaments, no exclusivament, però sobretot a lligaments, però hi ha diferències. Què vol dir? Una distensió, ho podríem buscar un sinònim més fàcil d'entendre com un estirament, un sobreestirament. Sí? Si tots ens imaginem una goma de pollastre, que tots en tenim a casa, sí, per embolicar bosses de patates, bosses de verdura, bosses del que sigui, sabem que aquesta goma té una capacitat d'elàstica, no? S'estira.
Fins a cert punt.
Llavors, aquesta goma de pollastre té una gran diferència amb els lligaments. I és la següent. I és que aquesta goma té la capacitat retràctil de que si deixes anar un extrem, aquesta goma torna a la seva, al seu volum, a la seva longitud original. Sí? Si l'estires molt, què farà?
L'apetaràs.
Es trencarà. Què és el que passa amb el lligament? El lligament funciona diferent. El lligament, si estem parlant de rangs normals de mobilitat articular, si moviments de flexió, extensió del genoll, de flexió plantar, flexió dorsal del turmell, no? Té aquesta capacitat d'estirar-se una miqueta i tornar. Sí? Què passa? Que quan fem algun moviment més lesiu, la seva capacitat retràctil de retornar a la seva posició original tendeix a desaparèixer. Què vol dir? Que si aquell lligament feia 3 centímetres, si jo el sobreestiro i fa 3,5, quan l'estic sobreestirant o 4, i no té la capacitat de tornar, aquell lligament es quedarà amb 4. Sí?
I seria la distensió?
Això seria una distensió.
Aquests centímetres de més.
O pocs mil·límetres.
O mil·límetres.
Val? Clar, si parlem de poqueta cosa, no? Estem parlant així com si fossin poquetes coses, els oients pensaran, bueno, doncs potser no és tan important. Vale. La diferència entre els petits centímetres o mil·límetres que anem guanyant de longitud d'aquests lligaments són a distàncies que separaran que la propera que tornis a fer aquest moviment lesiu et trenquis el lligament o facis alguna ruptura a nivell òssia o muscular d'una gravetat molt més elevada que no pas si estigués en una normalitat de longitud. Sí? Hem d'entendre que la funció principal del lligament és protegir. Sí? És a dir, imaginem-nos que tu tens una porta i l'estàs protegint amb 50 soldats, tots amb el seu escut. Sí? I fan una embranzida, i continuen els 50 soldats bé. Ara, imagina que fan una embranzida molt forta, un moviment molt fort. Sí? Potser d'aquests 50 te'n queden 30. Llavors què? Tens més números, no?, que acabin entrant a aquesta porta. Tens més números de que t'acabis lesionant. Sí? O sigui, baixen les defenses, baixa la teva protecció. Sí? Traduït a nivell articular, vol dir molt fàcil. Contra més estirat està el lligament, més moviment pot fer l'articulació. Sí? I diríem, ostres, si sempre estem abogant pel moviment. Ja. Però si estem parlant de moviment que surt de la lògica normal, dels paràmetres normals del genoll, del turmell, de l'espatlla, és quan ens podem arribar a fer lesions de gravetat. Sí?
I com es distanceix aquest lligament?
Sí.
Quin tipus de moviment pot provocar aquests mil·límetres o aquest centímetre que deies?
Sí, mira, molt fàcil. Ficarem dos exemples, com que hem parlat molt del turmell i del genoll. Dos exemples molt fàcils. El moviment natural del genoll és el de flexionar, és a dir, el taló portar-lo cap al cul, o d'estirar, d'extensió, és a dir, fer una parada. Sí? Tot el que vingui en moviments de rotació, de pivotatge del genoll, de la tíbia respecte al fèmur, sí, tots aquests moviments estan limitats per lligaments. I ara quan diré un nom que segur que tothom té en ment, que és el lligament creuat anterior, per exemple. Aquest, qui se l'hagi lesionat, no l'oblidarà en la seva vida, i molts esportistes el tenen en ment, sí? Molt comú, per què parlava dels esquís? Perquè és molt comú que els esquiadors que van esquiant se'ls hi clava un peu a la neu i el que fan és girar completament el cos amb el peu clavat a la neu. Aquí és on te fiques en compromís tot aquell lligament creuat anterior i si no és capaç de redreçar-ho, al final el que passa és que es trenca. Es trenca, d'acord? Un altre exemple, el turmell, un esguinç de turmell. Sí? Sabem que el nostre peu, el nostre turmell, té la capacitat de girar cap endintre. És com si ara ens miréssim el peu i que tinguéssim la capacitat de mirar-nos la planta del peu cap endintre. Sí? Nosaltres ho podem fer aquest moviment, més o menys moviment, però ho podem fer. Sí? Què passa si anem caminant, si anem corrent, trepitgem un esgraó, una pedra mal posada a la muntanya, el que sigui, i fem pam, aquest moviment ràpid i sobtat, sí? Un moviment que se'n diu inversió del peu, què passa? Que fiquem en compromís tota aquesta articulació de manera molt puntual, en molt poc temps, que no li dona espai al nostre cos a reaccionar correctament. Llavors, què passa? Doncs aleshores tiren aquests lligaments i podem tenir unes esguins, una distensió o un trencament. Un esguins estaríem parlant, perquè ens entenguem, quan hi ha petites ruptures d'aquestes fibres lligamentoses. Sí? Per això, normalment van lligats, eh? O sigui, no podem parlar a vegades d'una cosa exclusiva i l'altra no. Normalment van lligats. Sí? I aquests serien dos exemples que tothom pot arribar a entendre perquè són comuns, no? La torçada típica de turmell, el moviment de genoll, ja sigui perquè ho has patit, o ho has vist a la tele, d'algun futbolista o algun jugador de qualsevol esport, no? Llavors, són fàcils d'entendre.
Ara sabem com es produeixen, amb aquests dos exemples fàcils i clars, i quins símptomes donen. Com puc intuir que aquí hi ha una distensió de lligament i consultar?
Sí, mira, el requisit primari és que hi hagi hagut aquest moviment d'accés, diguem-ne, de limitació dels moviments de l'articulació, no? Que hi hagi un moviment brusc com seria un esguinç. Això una. Després, signes i símptomes típics. La inflamació, que es torna la pell una miqueta, canvia de coloració, més vermellosa, no? Que ja denota que hi ha aquesta inflamació interna. Dolor agut en zona, agafa també la impotència funcional, és a dir, la limitació de moviment. Sí? Per què? Pues perquè hi ha un dany a l'articulació, el que no podem és acabar reforçant perquè ens està danyant encara més allà on ens hem fet mal. No? Al cap d'un dia, dos dies, inclús abans, tres... Si hi ha hagut petites ruptures o ruptures bastant importants, evidentment també surt l'hematoma, també és molt... Tots aquests símptomes són molt comuns quan estem parlant de lesió de lligaments. Sempre han d'estar corroborats, primàriament amb radiografia per descartar qualsevol lesió òssia, i després, més analíticament, ja sigui amb una ecografia, o en cas de que no es pogués observar del tot bé o que fos d'estructures bastant més internes, amb una resonància magnètica.
Símptomes que suposo són comuns tant a esquins com a distensió. Fins
sí.
Que no tens la radiografia, la eco, no pots certificar
sí,
què ha passat.
Sí, són comuns. Parlem, diríem que sempre estem categoritzant esguinços de graus de menys importància a més rellevants i van acompanyats. És a dir, quan hi ha una ruptura o parcial o ruptures petites de fibres lligamentoses és perquè hi ha hagut un sobreestirament, hi ha hagut una distensió d'aquest lligament. Sí? A vegades, quan queda un petit moviment que t'ha creat certa molèstia, seria algo més lleu, no tan rellevant, i podríem parlar més de distensió que no pas d'esguins o ruptura. Sí? Si haguéssim de ficar una categoria de menys important a més, parlaríem de menys important distensió, passaríem a l'esguins, i de l'esguins, que hi ha diversos graus de conflictivitat, passaríem a la ruptura total d'aquest lligament.
Com abordem aquesta distensió de lligaments? Què hi podem fer?
Ara entrem nosaltres. Ara
en acció.
Entrem nosaltres com a fisios. Bé, el que és més important, i que hem dit al principi, quan aquest lligament s'ha sobreestirat, la seva capacitat retràctil queda molt disminuïda i a vegades queda inútil. Sí? Què vol dir? Com que, el que dèiem, no? Teníem 50 soldats i ara en tenim 30. Què hem de fer? Pues hem de ficar protecció. Hem d'intentar sumar soldats d'alguna altra manera. Sí? Com ho fem, això? Molt fàcil. El que fem principalment, a part d'abordar tot el tema de la inflamació, l'hematoma, que es fa amb treballs de drenatge, amb treballs de teràpia manual, ho podem treballar amb radiofreqüència, com ho fem, per exemple, amb la Winback, o sigui, tècniques en aquest sentit per disminuir el dolor, disminuir l'edema, la inflamació, l'hematoma, són molt habituals en clínica.
Gel, en un primer moment.
Gel, fred. Sobretot en les primeres 48, 72 hores, és indicat. A partir de llavors, la seva acció queda una miqueta rellevant. A no ser que sigui més per pal·liar una miqueta el dolor del propi pacient, que diu, escolta, a mi em va bé el gel, com el fico al final del dia i veig que em calma. Endavant, escolta'm, no direm que no, no?
Ho dic perquè, clar, radiofreqüència, WIMBA, tot això és escalfor, no? És el contrari.
És a dir, quan treballem amb la radiofreqüència, nosaltres treballem per rangs d'intensitat, sí? Sí que és cert que el que percep el pacient a la zona on es tracta és una sensació de canvis de temperatura, evidentment, cap a calor, sí? Però no és l'important, l'estímul aquest tant de calor, perquè és un acompanyament del tractament, sinó l'estímul cel·lular que es fa a dintre. Sí? Perquè fem treballs sobre cèl·lules i teixits rics en aigua, com pot ser la musculatura, el teixit venós i linfàtic, o amb estructures dures, com pot ser lligaments, tendons, teixit nerviós, teixit ossi. L'ossi potser no és tan rellevant, però també se li dona, no? Però ja et dic, el gel, sobretot, per controlar aquesta inflamació primària, ens ajuda, sobretot aquest contrast, perquè crea molta calor interna. Però el més important és això, hem de dir, hem perdut protecció, hem de treballar per guanyar-ne. Com ho fem si sabem que aquell lligament té números a no tornar a la seva posició original i aquells soldats que hem perdut per aquell mal moviment ja no els recuperarem? Com ho fem? Molt fàcil. I alhora, amb molt de compromís per part del pacient, que és un treball actiu. Què vol dir això? Hem de fer que totes les estructures que hi ha al voltant s'assumin a la causa, treballin, s'enforteixin, es preparin per qualsevol situació en un futur, si és que hi ha d'haver, perquè pugui respondre bé aquell turmell, aquell genoll, l'articulació que sigui.
Per tant, res de sofà i manta.
Res de sofà i manta. Això, mira, va, això t'ho accepto els diumenges a la tarda, si fa molt de fred i vent i pluja, va. Però no, hem d'intentar ser actius, hem d'intentar donar-li canya al cos. ¿Vale? Aquí és on entraríem amb els conceptes de treballs de propiocepció, que això és molt comú amb totes les fases de rehabilitació que fem a nivell de fisioteràpia. Què vol dir? Vol dir ficar en compromís aquella articulació, ja sigui amb mitjans de força, mitjans de desequilibri, no?, de coordinació, per tal de preparar l'articulació, si parlem del turmell, doncs per preparar que la resta de lligaments d'aquell turmell, perquè n'hi ha un defectat, però potser n'hi ha 4 o 5 més que estan correctes, doncs que prenguin més protagonisme. Prepararem la musculatura que acompanya aquell peu, aquella cama, perquè estigui preparada per fer un pèl més de les seves funcions, que els seus respectius tendons assumeixin part d'aquesta protecció, per tal de que no trobem a faltar els soldats que hem perdut per aquell torçada de peu que ens vam fer mentre anàvem al mercat a comprar verdura i vam ficar el peu amb una vorera que no havíem vist i ens el vam fer mal, no?
I aquesta té bona evolució?
Tenen bona evolució.
Sí.
Tenen bona evolució sempre i quan això, hi hagi un treball actiu per part del pacient. Això és la clau. Amb uns esguinços de turmell, això és la clau. Evidentment, la nostra feina com a fisioterapeutes és que els nostres pacients puguin començar quan abans millor aquest treball actiu. Sí? Evidentment, quan estem en fases inicials, que hi ha la inflamació, l'hematoma, ja incentivem els pacients de, vinga, va, aquest turmell, va, intenta anar movent amunt, avall, fer cercles cap a un cantó, cap a l'altre, no? Cap endintre, en fora, per anar donant estímuls d'activació cel·lular a tots els nivells d'aquesta articulació. Sí? Però, sobretot, el que ens interessa és ficar tot en ordre perquè aquest pacient, contra abans pugui activar-se, més bé es recuperarà, abans es recuperarà i més preparat estarà pel futur per si mai es troba en una situació d'aquestes característiques. Això és molt, molt important. Perquè hi ha una edat... No sé com anem de temps.
Un parell de minutets.
Va, a veure si ho puc explicar ràpid.
Vinga.
El nostre cos té una particularitat, i és que un moviment de lesió, com una torçada de turmell, sempre passarà en un període més curt de temps que la nostra capacitat de reacció. Què vol dir això?
Explica't, sí.
Que per molt que treballi, jo puc treballar perquè aquell turmell, en comptes de trigar 2 segons en reaccionar, en tardi 1.5. Però jo sé que la torçada de turmell sempre durarà 1 segon. Si sempre anirà més ràpid, el meu mecanisme de defensa anirà més tard. Sí? Llavors molta gent pregunta, i llavors per què em serveix? Si sé que si m'he de torçar el turmell, me'l torçaré igual, quina diferència hi ha que el treballi? La diferència és molt fàcil. Que el teu cos respongui amb 0.5 segon o amb 1 segon de diferència respecte al moment de lesió, serà la diferència en que tinguis una distensió, que tinguis un esguinç de grau 1, de grau 2, de grau 3 o una ruptura total. Aquesta és la gran diferència. Que si tu treballes, potser només et faràs un petit sobreestirament, fàcil de recuperar, fàcil de treballar. Si no ho treballes, aquesta articulació no respondrà bé i potser tindràs més números de fer-te una ruptura total i haver de passar per quiròfan. Sí, perquè ens fiquem una idea de la importància i de les capacitats que tenim cadascú de nosaltres per protegir el nostre cos o per preparar-lo per possibles lesions en el futur.
El paper del fisioterapeuta és important, però aquí nosaltres hi juguem un rol importantíssim.
Totalment, totalment.
Adrià Solís, moltes gràcies per acompanyar-nos avui amb aquest Riquesa Salut. Bones festes i tornem al gener.
Igualment, bones festes a tothom.
Adéu-siau. Tanquem paradeta. Aquí acomiadem aquest dilluns 13 de desembre, Santa Llúcia, el dia que farem un petit pas de puça i guanyarem una mica de claror, una miqueta. A partir d'ara, dia a dia, cada dia una miqueta més. Fins demà, adéu-siau. La ràdio del Pa...